Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Continua abraçant millor de Catalunya. Es diu Sandro Rossell. Sí, això és una cosa que es deia el Sergi Pàmies, em sembla.
No, vaig fer un article.
Ets tu?
Vaig fer un article a La Vanguardia que es deia l'home que abraça millor.
Doncs,
sí, va abraçar molt bé el Sandro.
No, o sigui, però que no heu vist quines abraçades ens ha fet.
Cloc, cloc, cloc.
Som, i és fort, diguem-ne.
I a prop. Hi ha abraçades una mica així senyanes. Aquesta no.
No, hi ha abraçades que dius, bueno, la fas per fer-la. No, el cas del Sandro, hòstia, és que abraça molt bé.
Tens ganes de donar-li un petó al clatell.
Efectivament. I és una màquina de titulars. Ha dit, per exemple, la meva mare no em deixa tornar a ser president del Barça, els catalanets fem coses però tan bèsties no, com pot ser que Mortadelo i Filemón enganyin a l'FBI, i sobretot avui aquesta controvèrsia que tindrem, cau el mòbil, aquesta controvèrsia que tindrem amb aquestes explicacions que ha fet comparant Espanya i Itàlia, dient que...
Oi, les màfies.
Sí, que a Itàlia hi ha la màfia calabresa, la màfia no sé què, Napolitana. La màfia no sé quantos, i que Espanya no, perquè la màfia Espanya està dins de l'Estat. Bueno, aquí hi haurà una certa controvèrsia. El Josep Martí ha volgut aclarir que, a veure, que Espanya, i que a Itàlia hi ha les màfies a fora de l'Estat.
I dintre
però,
també.
Però dins de l'Estat també.
Sobretot.
Aleshores he pensat, he entès per què Sandro Rossell i Josep Martí no van estudiar la carrera diplomàtica. Perquè ara mateix tindríem un conflicte ja amb Itàlia, com a mínim. Demà, Basté, hi ha un problema per la gent de RAC1 que li agrada el futbol, perquè crec que coincideix els Premis DRAC amb un Madrid City.
No coincideixen. M'han dit que serà el que serà que Bundó, que és el presentador de l'acte, ho farà pim-pam-pim-pam
per poder arribar.
S'agrairia als guanyadors que, si us plau, ho fessin breu.
No, jo tot això ho dic perquè...
Sí, perquè puguin anar,
puguis llançar el missatge i que això sigui així. I res, esperant també l'entrevista de demà amb Carles Puigdemont, que no sabem si serà a l'estudi o hi haurà un desplaçament de Jordi Basté al Vallespí. Això ho descobrirem demà. T'estic fent un excaming perquè sí, tinc ganes d'allò. I també esperant el cara a cara entre Villarejo i Sandro Rossell i aquest programa especial que fareu l'any 2026, l'agost del 2026.
Farà
l'espoiler de l'espoiler que farà Mònica Usart sobre un eclipsi que hi haurà l'agost del 2026. Sí, no? I ja posats a dir, doncs també estic esperant l'entrevista amb Tomàs Molina, que aquesta jo crec que gairebé té més interès que l'entrevista amb el president de la Generalitat. O si no, ho pots convertir en un cara a cara entre Mònica Usart i Tomàs Molina sobre el canvi climàtic. I acabo amb una frase més de Sandro Rossell, que resumiria tot una miqueta i que l'ha dit més d'una vegada al llarg de la entrevista, que és acollonant. D'aquella manera com ho diu ell.
11 i 2 minuts. Per cert, el Màrius, que en aquella època...
Un clic a la boca.
Que era periodista i... Bueno, sí, i...
Quina època?
Ahir, no. És que ahir...
Sembla que hagi dit,
et recomano...
Jaume primer i el Màrius ja ha fet les cròniques. Moment. Junt Ramon Montaner i tal.
En qualsevol època.
Hi havia ahir va haver un programa de Mendizábal que es diu Anatomia D i que va analitzar la portada de la revista Interviu de la Marta Xabra. Tu te'n recordes, això?
I tant.
Ahir es va sortir directament qui va ser l'orquestrador tot plegat, i sembla que seria Mario Conde.
Jo, de totes maneres, fixa't que tu no pots fer una sèrie sobre una cosa que va passar fa 25 anys si no hi busques una conspiració. Perquè això és el que et dona, si no el relat, ja està, i ja ens el sabem. Jo crec que... No ho sé, jo tinc dubtes raonables. Ara, entenc,
matisos,
eh?
O sigui,
sí, matisos. I Marta Chavarri, en aquells moments, era el model de dona de moda. És a dir, jo baixar per la Rambla a Catalunya i veure Marta Chavarris. Estava ple de Marta Chavarris. És a dir, ell era una... El que passa és que moltes vegades quan tu et converteixes en un personatge tan potent, et converteixes fins i tot en el mirall de molta gent, moltes vegades et passa el tramvia per sobre. I jo crec que amb ella li va passar això. És a dir, al final estem parlant d'això per una fotografia robada que avui segurament no s'atreviria a publicar ningú. Perquè, a més a més... És a dir, publicar...
Al principi no la volien publicar.
Primer, és que...
Sí,
què té de noticiable? Què té de noticiable?
Perquè la van publicar.
Què té de noticiable? Perquè Interviu...
Feia.
Interviu, aquesta és una història per explicar. És a dir, les fotos robades no sempre en fotografies robades, eh? O sigui, la foto de la Lola Flores mai va ser robada, va aparèixer com si fos robada, però clar, en totes, la Lola Flores estava amagant la panxa, o sigui, no, tu no pots passejar no per la platja sol, sí, durant tota l'estona amagant la panxa perquè al final et fa mal el melic,
Bueno, va, en fi, escolta, ho deixem aquí 11:05, de seguida Segurola i Rico aquí al món a RAC1, que ja ha arribat el Miguel Ripo que en aquest estudi. Bueno, senyors i senyores, fins la setmana que ve, aquí us espero, eh? Mis musito, mis hora. Gràcies, fins ara, que vagi bé.
Una abraçada.
FIAC Assegurances t'ha ofert el perquè de tot plegat.
Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc. Ell pot. I tu també pots amb la nostra assegurança de viatge. Perquè a FIAC Assegurances, les nostres 5 lletres estan sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
El perquè de tot plegat.
RAC 1.
Un moment, mireu a càmera.
Lluís!
Uau, mireu això, posa-t'hi, mama. Oh, quina passada.
Amb el programa Vacances en Família de la Xanascat no pararàs de capturar moments dels que recorden tota la vida. Preinscripcions obertes fins al 22 d'abril a xanascat.gencat.cat/vacancesenfamilia. Generalitat de Catalunya.
Ai, els dilluns. No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu. Com m'agraden els dilluns. I els dijous també.
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
Rosa dels Vents et convida a la jornada informativa dels cursos d'anglès a l'estranger. T'atendrem personalment a Sant Cugat el dimecres 10 d'abril al Sant Cugat Hotel de 4 a 8 de la tarda. Informa-te'n a rosadelsvents.es. El millor estiu de la seva vida se'l passaran estudiant.
Càmpings a primera línia del mar, al cor del Delta de l'Ebre o entre muntanyes de més de 1.000 metres d'altura. Vacances úniques en entorns privilegiats.
A campingstarragona.com reserva el teu càmping ideal entre més de 50 opcions a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
Càmpings Tarragona, Unique Camping Destination.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera. Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac.
I és el moment de reconèixer la tasca d'aquells i aquelles que contribueixen a construir un món més inclusiu i sostenible.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
CaixaBank es torna a sumar a la celebració dels Premis Drac, perquè CaixaBank és a prop de les persones per tot allò que importa.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
11:08. Hola, Rico, què tal? Bon dia.
Bon dia,
Manuel Jove. Què tal, Santi Segurola?
Bon dia, pues imagínatelo.
Hombre, felicidades.
¿Cómo que felicidades? Esto fue lo que pasó el otro día. Te demuestra que hay fuerzas en el fútbol que se resisten a ser devoradas por esas ideas de tintes, yo diría que supremacistas, de la Superliga. Lo que pasó el otro día en Sevilla en realidad representó lo que en Inglaterra representó las aficiones que se cargaron el modelo de Superliga y que algunos pretenden segregar, pretenden apartar. Pero el fútbol es eso, el fútbol es una comunidad, un entorno, es la proximidad. Y es miles y miles y miles, 80.000 o 100.000, me da igual, hinchas movilizándose 900 kilómetros y disfrutando de una copa, que a otros les parece poco, pero lo que no era una cuestión de ganar o no ganar el título, era cuestión de defender al fútbol desde una perspectiva que desgraciadamente se está perdiendo. Y, por ejemplo, me duele particularmente en el Barça, ahora que está disfrutando de una generación de jóvenes de la cercanía, de la proximidad, y sin embargo, tengo que decir que las fuerzas que yo no acabo de comprender, lo llevan hacia los fondos de inversión. Pues bueno, allá ellos.
Bueno, escolta, jo volia parlar d'una cosa, que és d'aquesta setmana, perquè ahir ja vaig sentir el seu Rolam al Bundó parlant de l'Atlètic de Bilbao i del partit contra el Mallorca, que és que comencem una setmana, i jo és que amb el tema dels calendaris i els horaris jo ja em declaro insolvent, és a dir, que una final de Copa es jugui a un dissabte per acabar el partit el diumenge, que comenci a les 10 de la nit, que va acabar a la 1 de la matinada, i em sembla una barbaritat. Em sembla una barbaritat, permetem que ho digui, que no m'estranya que hi hagi gent que vol fer la Superliga quan veu els horaris d'aquesta setmana. Com és possible que arribem als quarts de final de la Champions i els partits es juguin dos a la mateixa hora? Sí, sí. Però per què no jugo un a les 7 i l'altre a les 9, per posar un exemple, o a les 6 i a les 8? Però per què, o per què no jugo una setmana uns partits i l'altra setmana els altres, com passa als vuitens de final?
Eso no tiene nada que ver con la Superliga.
No, ja, t'estic dient... Però jo ho dic amb l'exemple de dir-te, Santi, que és intolerable que ara que arribes als quarts de final, que tu no puguis disfrutar de dos partits que juguen en una jornada...
Tens l'opció de triar. No,
clar, és que clar, has de triar, i jo no vull triar, i vull veure tots els partits, saps què vull dir?
Bueno, las cosas que hace la federación son las cosas que hace la federación, y ya sabemos quién está al mando y quién ha estado al mando de la federación y con quién ha negociado la federación y las tropelías que ha cometido la federación. Pero eso no tiene que ver con el fútbol real, tiene que ver de nuevo con los aspectos más mercantiles del fútbol, que es el prime time, no sé qué, no sé cuántos, y mandar a la gente a la cama a la 1 de la madrugada, y los que están en el estadio llegar a sus, donde tengan que estar,
a las 3
a las 3 o a las 4 de la mañana. Eso es son problemas que no tienen que ver con el fútbol, sino que van contra el fútbol. Entonces hay que decirlo así, y no tiene que ver ni con los cuartos de final de la Champions, que es que una especie como que solo existiera la Champions en este mundo, tiene que ver con todos, con el último que está en la clasificación luchando por el descenso, que también le gustaría jugar cada 6 días o cada 7 días a un horario normal. Pero bueno, así es la historia.
Tu què dius?
Doncs que així com la terra és per qui, o hauria de ser per qui la treballa, el futbol és per qui el pague. I les televisions decideixen quin és l'horari més adequat per tenir aquest tipus de partit, i busquen el seu horari, un prantany que, per cert, cada dia s'enredereix més, cada dia és més tard, i de fet per això l'altre dia, el dissabte, la final de Copa va ser a les 10 de la nit, perquè quan més tard, millor, i més gran és l'audiència de la cadena que ho emeteix, que en televisió espanyola s'ha de dir va tenir una audiència brutal. Brutal. Els penals més del 54%.
És molt. Però és veritat que és així. Bueno, escolta, anem al partit de que... Primer el de demà i després el de demà passat. Demà, Real Madrid-Manchester City. Tinc la percepció, Santi Segurola, que hi ha com una mena d'eufòria madridista davant d'aquest partit. És a dir, una mena de no passaran. És veritat que al City li falta... Saps? Li falta allò. Però no sé jo si, clar, el doble partit i la tornada a l'Etihad, no sé, com la veus aquesta eliminatòria, Santi?
Bueno, en cuanto a la euforia madridista, existe siempre, en cualquier competición, y no te digo la Copa Europa. Es decir, digamos que el Madrid, y tiene ciertas razones para pensarlo, ciertas razones que son 14 razones, tiene la sensación de que el torneo es un poco propiedad suya, entonces que no hay nadie que puede estar en condiciones de quitárselo, ¿no? De quitarle esa posición. Pero dicho esto, yo creo que es un partido enorme entre dos equipos que se enfrentan habitualmente en los últimos años en estas alturas, en semifinales, que el que suele ganar la Copa de Europa, y yo creo que es un partido al 50%. El Real Madrid esta temporada solo ha perdido en la Liga un partido. El Manchester City tiene la mayor oposición que yo creo que ha tenido nunca en la liga inglesa, no porque sea un equipo el que le percibe el Liverpool, sino porque esta vez están dos peleando con el Manchester City. Bueno, es difícil. Yo creo que el tiempo en el que el City tenía ese deseo absolutamente expreso de ganar la Copa de Europa, porque si no se iba a cuestionar su autoridad en el fútbol inglés y en el fútbol europeo, ha pasado, y ahora yo creo que se mide en otras circunstancias al Madrid. El Madrid está mejor que el año pasado, eso es cierto. Bellingham le ha añadido al Madrid cosas que evidentemente el Madrid no tenía. Empezaba a ser un equipo gastado, y ahora, digo gastado, dependiente de un Benzema que empezaba a estar gastado. Y el City me parece que, por ejemplo, sí creo que la baja de Gundogan en el City es más importante de lo que se dice o se ha dicho, y por eso creo que en el Barça no acaban de entender lo importante que es Gundogan en este equipo. Se le aprecia o se le ha apreciado muy poco. Dicho esto, sí creo que la eliminatoria es un 50% y que el City tiene una ventaja a pesar de las bajas, y es que la vuelta es en el Etihad, con una particularidad. Si gran parte de la eliminatoria, sin embargo, se decidirá en el Bernabéu. Una victoria del 1-0 del Madrid sobre el City le coloca al Madrid en una situación que es lo que necesita, una victoria como sea, aunque fuera por la mínima. A partir de un empate, ya la cosa, creo que para el City, a la vista de lo que hemos visto en los últimos años en ese campo, iba a ser bastante más complicado para el Madrid.
Miguel?
Crec que és la millor eliminatòria de tota la competició. Jo també la veig molt igualada. Crec que serà vital pels dos equips marca els dos estadis, perquè si no et quedes amb un marcador a zero, és molt possible que no continuïs endavant. Amb respecte al City, crec que el Haaland l'any passat no va sucar. Se'm fa difícil pensar que jugui 4 partits contra el Madrid i no faci cap gol, el qual és una complicació addicional pel Madrid. I tot el que podria dir de l'eliminatòria és que hi ha molts jugadors del City tocats, molts jugadors del Madrid amonestats que es poden perdre el partit de tornada, i que s'haurà de jugar amb molt coneixement. No pot quedar decidit. Vaja, jo crec que no. És impossible que l'eliminatòria quedi decidida al Bernabéu, i que s'haurà de jugar amb certa perspectiva per continuar endavant.
Val. Anem al partit demà passat.
Bueno,
PSG-Barça.
Favorit per mi el PSG, ho he de dir amb rotunditat. No tant, també ho he de dir amb la mateixa rotunditat, com el dia del sorteig. El Barça ha millorat. No és que el PSG hagi empitjorat, però el Barça ha millorat, té més consistència defensiva, i encara subratllar la importància de veure el partit en la perspectiva d'una eliminatòria amb la possibilitat de jugar el segon partit a casa. Jo crec que per a eliminar el PSG el Barça ha de ser valent, és a dir, que si Xavi és fidel a la seva tradició, sempre ha fet els partits importants, juga en tres puntes, el famós 4-3-3, que potser això ho podrà fer gràcies a la recuperació física de De Jong. En tot cas, hem de veure com està. I l'avantatge, per compensar la superioritat del PSG, de jugar el segon partit a casa. Però no em diguis per què amb el PSG d'Mbappé el jugar a casa o a fora no em sembla una desavantatge. És a dir, els metros que pot arribar a donar el Barça a l'esquena de la seva defensa és territori abonat per la velocitat en la que surt el PSG a la contra i en la que es mou Mbappé. Sí. Serà un partit, una eliminatòria de màxim nivell de concentració, i el Barça també, jo crec, exactament igual que el Madrid, que si vol passar haurà de marcar els dos partits.
Aviam què diu el Segurola del PSG-Barça. Santi.
Para mí estoy con Miguel, sí, he igualado mucho la eliminatoria, digamos, en el ambiente.
Uh-huh, es vital.
El Barça al final siempre es el Barça, nos pongamos como nos pongamos, le critiquemos como le critiquemos, porque yo creo que esta temporada ha habido muchísimas razones para hacerlo, pero creo que empieza a tener una identidad. Cuando digo que empieza a tener una identidad, un tipo de jugador que parece absolutamente comprometido con el club, con el equipo, evidentemente son generalmente los jóvenes que el propio Barça produce, y son los que enganchan con la hinchada. Parece que el equipo... Una pregunta que a mí se me ocurre, y lo llevo pensando desde la victoria contra el Nápoles y después contra el Atlético de Madrid, es ¿qué tipo de decisión va a tomar Xavi con respecto a los que no han estado en este periodo que ha ilusionado a la gente y que vuelven ahora?
Buena pregunta. Es decir, m'estàs dient si jugarà Frenkie de Jong o jugarà Pedri, Pedri...
No, jo perdona, crec que Pedri no juga.
O Christensen i juga... Sí, sí.
O sea, digamos que un centro del campo normal en el Barça podría ser Christensen, de Jong, Pedri, o incluso añadiendo a Gundogan, al que le doy por seguro que va,
sí, claro,
a,
segur,
que
segur,
va a jugar. Eso
segur,
sí, segur, pero segur. Esos tres son... podrían ser titularísimos y están recuperados. Y yo tengo mi opinión, pero es mi opinión, seguramente me equivocaré. Creo que muchas de las preguntas que se han hecho con respecto al Barça, de por qué ha mejorado el Barça en las últimas semanas, ha sido, no han incidido en esa cuestión. Bueno, nos preguntamos por los que están, por Sergi Roberto, por Fermín,
sí.
por Gundogan y tal, y deberíamos cuestionarnos o preguntarnos por los que no han estado. I ara estan. Vamos a ver qué tipo de decisión toma Xavi.
És molt interessant aquesta pregunta. Molt interessant.
Jo entenc...
Molt interessant, perquè clar, jugarà Cubarsí? Jugarà Fermín?
Jo crec que Fermín no va a jugar.
¿Quién?
Fermín.
No, Fermín no jugarà. Cubarsí jo crec que sí, no?
És que és el millor central
clar,
que hi ha ara mateix.
Vale, aquí s'encarrega d'Mbappé. Araujo?
O Koundé?
Pues esa es otra decisión.
Va, igual que aquí se encargará de Vinicius.
Mbappé es el Vinicius del...
Al City está claro que s'encarregaria Walker, però Walker
no serà, i per tant...
Encara no saben ara si podrà jugar.
Kanji, potser no sé, no sé idea.
És complicat, però vaja, jo des del meu punt de vista, Pedri és un jugador... que jo el contemplo de cara a la propera temporada, que entenc que serà decisiva per amb ell,
sí, per tot.
Perquè és el penúltim any de contracte, és l'any que ha de demostrar que totes aquestes lesions han estat accidents i que està plenament recuperat, i és el moment de renovar o traspassar-lo, així de clar. Per tant, no crec que jugui a París, i només si fos estrictament necessari com a solució desesperada, potser jugarà a Montjuïc, perquè el futur de Xavi sí. és més important que el present de l'eliminatòria.
Sí, senyor.
I De Jong, jo crec que no està al 100%, però pot estar per 60-70 minuts, i 60-70 minuts d'un De Jong a bon rendiment és important al partit que jugui el Barça.
Veurem. Escolteu-me una cosa. Tenim demà, a les 9 del vespre, tot a RAC1, eh? Real Madrid, Manchester City i Arsenal, Bayern de Múnich, tot, repetim, a RAC1. I el dimecres, evidentment, també a RAC1, PSG, Barça i Atlètic de Madrid, Borussia de Dortmund. Torna a la Lliga. I ara sí que ja serà no parar, perquè és que ha sigut un desastre això a la Copa l'altre dia, parar i per tot. Bueno, dissabte, partidàs, Atlètic de Madrid, Girona, a les 2 del migdia. El mateix dissabte. Dissabte és un dia de no parar. A 6:45 de la tarda, Mallorca, Real Madrid, i a les 9 de la nit, Cádiz, Barça. Aquests són els tres partits d'aquest cap de setmana. Els partits, vull dir, refereixo a Primera Divisió Atlètic de Madrid-Girona. Els tres dissabte. Atlètic de Madrid-Girona, 2 del migdia, 6:45 de la tarda, Mallorca-Real Madrid, i a les 9 del vespre, Cádiz-Barça. En fi, senyors, aquesta setmana continuem parlant. Gràcies, Miguel Rico, gràcies, Santi Segurola. Fins aviat, que vagi bé.
Passi bé.
11:24, d'aquí uns moments ens anem cap a Tailàndia. Amb la Mar Poyato, l'enviada especial de RAC1, al judici de Daniel Sancho.
A A Cellers Maset sabem que ara valoren més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
RAC 1. Connecta't a la cursa al Corte Inglés. Del dia 5 de maig a les 9 del matí, tots a córrer.
No perdis temps. T'hi pots inscriure gratis a cursaelcorteinglés.cat fins al 4 de maig.
Comença a entrenar i dona-ho tot el dia de la carrera. Siga solidari i corre per la Fundació Miquel Valls per un futur sense ela.
Recorda-ho, el dia 5 de maig a les 9 del matí, connecta't a la cursa al Corte Inglés.
Defineix tranquil·litat.
Comptar amb un centre mèdic amb més de 200 especialistes que cuiden la teva salut.
Alguna cosa més?
Disposar de la tecnologia en diagnòstic per la imatge més avançada d'Europa.
Res a afegir.
Saber que et pots fer les revisions mèdiques més completes amb resultats gairebé immediats.
O sigui que la tranquil·litat es diu Creu Blanca, oi? Creu Blanca, el nom de la teva tranquil·litat. Creublanca.es.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
Amants del col·leccionisme, aquest 12 i 13 d'abril teniu una cita amb Barnafil a les Cotxeres de Sants.
Compra i venda de segells, monedes i articles de col·leccionisme.
I la presentació del nou segell commemoratiu dels 600 anys dels gegants a Barcelona.
L'entrada és gratuïta. I si vens i ens dius que ho has escoltat a RAC1, t'obsequiarem amb una entrada al Museu Nacional d'Art de Catalunya per visitar el Gabinet Numismàtic.
Barnafil, aquest divendres i dissabte a les Cotxeres de Sants.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a rac1.cat.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
2:02 del matí. Hola, què tal? Com està, Jaume Ripoll? Bon dia.
Molt bon dia, bona hora.
Bon dia. T'interessa el tema de Daniel Sancho? És que jo a mi em té fascinat.
Tot eren els true crimes i aquestes coses s'agraden
molt. M'encanta, no? Tu no t'agrada el true crime. Bueno, és que això no sé si és un true crime, això és una... Això és el carnisseria, això.
És molt dur. No, jo he seguit molt poc el cas, m'esgarrifen bastant i no... Crec que segur que veuré la pel·lícula quan es faci.
Home.
Però ara per ara m'ho agafo en distància.
Ja. 11:28, érem una musiqueta aquí que ens anem... Ara. Anem a, perquè la propera matinada comença a Tailàndia, el judici contra Daniel Sancho. Aquest noi que té pinta de surfer... Que està acusat d'assassinar i esquarterar premeditadament un metge colombià que es diu Edwin Arrieta. Resulta que el tribunal podria condemnar Daniel Sancho a pena de mort, tal com recull el Codi Penal de Tailàndia per aquests casos. Clar, aquí també hi ha una altra cosa, que és que evidentment el Codi Penal de Tailàndia és directament proporcional als seus jutges i a tot el tema corrupte que hi ha allà dins, amb la qual cosa vés a saber com pot acabar això. Allà hi ha RAC1 enviat d'enviada especial a Tailàndia, a la Mar Poyato, que seguirà tot el judici des de la primera línia. Hi ha una cosa bona respecte al món a RAC1, que normalment quan vas als Estats Units o quan te'n vas a Argentina i tal, l'horari va cap enrere. Per sort, a Tailàndia va cap envant. Per tant, hola, bon dia, Mar Poyato.
Bona tarda, des de Sant Boi, Jordi Basté.
A quina hora tens aquí, Mar?
4:45 de la tarda.
Bueno, deus portar un jet lag maco, no?
Sí, tot just és que encara acabo d'arribar a l'aeroport de Sant Boi després de 30 hores de viatge, per tant no m'ha donat temps encara d'arribar a l'hotel i encara estic amb el cap allò que no se't ben bé les hores, eh? Vull dir, em costa una mica encara calcular. Però bueno, tot arribarà.
Tot arribarà, a poc a poc. Bueno, aviam... La primera pregunta que t'he de fer és, home, no has arribat fa poca estona, diríem-ho així, o fa poques hores, però ja veus que hi ha un xup-xup d'expectació mediàtica?
Mira, ho acabo de veure tan sols baixar de l'avió aquí a l'aeroport de Samui, perquè som bastants els periodistes que hem arribat amb aquest avió, periodistes espanyols i molts altres que estaven esperant que es posen aquí a la porta d'arribades. Això una mica perquè us situeu, l'aeroport de Samui, jo quan he baixat pensava que estava a Port Aventura. Vull dir, però és igual. O sigui, tu baixes de l'avió i et fan pujar amb un trenet de fusta que et porta cap a les cintes on has de recollir les maletes. I ben bé on hi ha les cintes per recollir les maletes, són casetes de fusta d'aquestes típiques on fas cua per pujar a les atraccions. És ben bé igual. Llavors, quan surts per la porta, ja hi havia tota una corrua de càmeres i periodistes que estan esperant a tota la gent que arriba, i evidentment és gent que arriba a aquest judici. I amb qui he coincidit, que just arribava també en aquest moment en el mateix avió? Doncs amb l'advocat de la família d'Edwin Arrieta, amb l'advocat Juan Gonzalo Espina, que és espanyol, i ja perquè veieu una mica com funciona tot plegat i el, diguéssim, jo diria que és també un judici de postureig, perquè l'advocat ha arribat amb la seva dona, han arribat perfectament vestits i conjuntats, que si els compares amb la resta, que anem com podem, després de 30 hores de vol, despentinats, amb aquella calor, la samarreta per aquí, la samarreta per allà, que ja no saps què posar-t'hi, què treure't, ells anaven, o sigui, a l'avió s'han encarregat de posar-se perfectament conjuntats perquè sabien que els estava esperant doncs, tota la corrua de càmeres i de micros per seguir-los, no? Per fer aquestes primeres declaracions tan bon punt arriben a l'illa. Per tant, no estem parlant ni molt menys d'un judici on el focus mediàtic sigui només el que és el cas d'aquest suposat assassinat premeditat de Daniel Sancho. És tot el que comporta aquest judici a nivell mediàtic i a nivell de fer-se veure. Aquest advocat que aparentment fins ara no coneixia ningú, a partir d'ara serà famosíssim.
Bueno, t'he de dir una cosa, perdona, Mar, que li he de comentar amb l'estimat Jaume Ripoll. Avui hem sabut per sorpresa que HBO llença demà un documental sobre el cas.
Ai, ai, ai.
I tindrà com a testimoni gairebé inèdit a Rodolfo Sancho, que és el pare de la criatura, de l'acusat.
L'actor.
Ho presenten com un trucaim en temps real, és a dir, que continuarà produint-se a mesura que avança el judici. El documental tindrà 4 entregues i abastarà el cas fins que es dicti sentència.
Ja t'he dit jo el trucaim.
Doncs ara ja sé de què va, perquè hi havia tota una sèrie de càmeres, així com de rodatge, que estaven esperant a l'advocat. Per tant, ara ja sé qui era tot aquest equip de rodatge. Vull dir, sí, HBO. Que estava seguint, perquè es veu clarament el tipus de rodatge que fan, no? Per una banda hi ha els que som els periodistes de carrer, no? Que anem a buscar les declaracions, o hi ha les teles, clar, hi ha molta diferència en el mitjà que venim aquí a fer aquest seguiment de la notícia. Clar, venim els que som d'informatius estrictament o programes d'informatius, venen tota la gent de programes més de tipus Ana Rosa, Sonsoles, que fan un altre tipus de periodisme, i ve la gent, doncs, de documentals, com ara comentaves tu aquest, que porten un equip de rodatge completament diferent.
Clar, és que aquí serà molt maco veure quin tipus de periodisme hi ha. És a dir, si hi ha el del que dius tu, el del cor, per entendre'ns, allò de Rodolfo Sancho, Daniel Sancho, després el de successos, no? El de successos també s'hi haurà aquí, després, bueno, el dels reportatges d'aquests de llarga durada, com pot ser el d'HBO, els que van a fer la informació pura i dura i de visionat, com és el cas, per exemple, de la nostra Mar Poyato, i ja no sé, i bueno, i després, clar, aquí hi haurà, i després aquí es valora molt el sang i fetge, també t'ho he de dir, és a dir, que aquest tio esquarterés les coses com són. Si hagués estat una mort, diríem que light, saps, un assassinat light, mira, encara, però esquarterat a Tailàndia li dona una pàtina, vaja...
Hi ha un llibre que es diu La ciutat de los vivos, del Nicolà Lajoia, que parla d'una parella a Roma.
Ui, boníssim, l'italians.
Sí, que van fer el mateix, van esquarterar.
Sí, sí. És un llibre, qui no l'ha llegit, sisplau, que el corri a buscar, eh? És un llibre, es diu La ciutat dels vius, efectivament, del...
Nicolà Lajoia.
Exacte, que és una història, és un true crime. És un true crime. I ha sigut un dels llibres més venuts de l'any passat a tot Itàlia. És una meravella de llibre, efectivament. En fi... Mar, alguna cosa més?
Bé, doncs ara que comentaves el tipus de seguiment que farem els mitjans d'aquest judici, per accedir a aquest judici hem hagut d'acreditar-nos a través de l'ambaixada tailandesa a Madrid, S'ha d'aconseguir un visat. Per venir de turista a Tailàndia no cal cap visat. Per venir-hi a treballar i accedir doncs, a la cort, al tribunal, sí que ho hem hagut de fer. I ja m'ha arribat que hi ha determinats periodistes que no els han concedit aquest tipus de visat. Per què? Perquè l'agost passat, quan es va detenir Daniel Sancho, quan es van començar a fer totes les recreacions del que havia sigut el crim, recordeu les famoses imatges, doncs ja hi va haver certs mitjans que el govern tailandès es van passar de la ratlla. Es van passar de la ratlla i no van tenir un comportament com consideren aquí que s'hauria de tenir. Per tant, hi ha periodistes espanyols que ja estan vetats.
Puc saber de quins mitjans són o no?
Podem dir, sí, Mediaset.
Mediaset, eh? Val, perfecte, sí. Estem parlant de Telecinco i de Cuatro, bàsicament. Val, escolta'm, sí. Tu ja tens l'acreditació aquesta, eh, per això?
La tinc, sí, val. Sí.
Per tant, primer dia, allò important...
No tinc pensat fer res estrany.
Val, perfecte, primer dia important demà, no?
Demà, el judici arrenca a les 9 del matí, aquí, com deies, a l'horari...
Posa-m'ho a hora nostra, quina hora comença a hora nostra, hora de Catalunya?
I has de sumar 5 hores, nosaltres anem 5 hores per davant.
I això és a les 9 del matí,
per tant,
hora teva?
A les 4 de... Sí, a les 4 de la matinada.
Perfecte.
Doncs... A les 4 de la matinada a Catalunya arrencarà el judici.
Doncs que sapigueu que demà, a partir de les 6 en punt del matí, la Mar Poyato en directe ja des de Tailàndia, explicant, ella fresca com una rosa i nosaltres amb uns ulls com a, com a panses, com a batracis, explicant el que passi en aquest inici d'aquest judici. Per cert, temperatura bé o què?
Moltíssima calor. Estem a 33 graus, però fa una xafogor molt espectacular. Llavors, el contrast quan baixes de l'avió, que vens, clar, vens una mica abrigat, perquè vens d'on vens, ara fer 30 hores de vol i va sortir de Barcelona, i ara fa moltíssima calor. Clar, un cop ja suposo que et situes i et poses la roba adequada, la cosa canvia.
Molt bé. Sí. Mar, bona feina, anem parlant. Cuida't.
Vinga, fins demà.
Hola, Maria Cusó.
Hola, què tal? Molt bon dia.
On has estat avui, tu, Maria?
Home, doncs a la tradicional roda premsa de Sant Jordi, perquè ja estem allò a dues setmanes de la gran dia del llibre i la rosa.
Sí, sí, 15 dies, tu.
15 dies, ja ho tenim, això.
I què passarà al final? Perquè l'Ernest Fol l'altre dia, l'editor Ana Bona, mira, que passarà avui, ens han portat aquest llibre que en parlarem aquí al Món RAC1, que és la conversa que el Mario Escarol va fer amb el José Luis Rodríguez Zapatero, que es diu Crònica de l'Espanya que dialoga, Nabona, que és l'editorial de l'Ernest Fol, i de la Jaume Roures. L'Ernest explicava que es veu que a les paradetes aquelles que hi havia que hi haurà una part, hi haurà una part de paradetes que no hi haurà, es veu que es talla molt el trànsit aquest any, pot ser?
Sí, hi ha la superilla del Passeig de Gràcia, que ja la vam veure l'any passat, que per tant el que intenta és que els fluxos de tant de trànsit a peu dels vianants com dels cotxes sigui el més fluid possible en un dia que cada cop concentra més gent a la ciutat de Barcelona. Hi ha una novetat important aquest any respecte a això, que és que més enllà d'aquesta superilla de Gràcia, que a més recordem que aquest any hi ha hagut una mica de polèmica al voltant del copagament que havien de fer llibreters i editors per tenir parada, han anunciat avui la Cambra del Llibre que s'obren, tornen les parades de roses i de llibres a les Rambles, que és el lloc on va néixer tradicionalment la festa de Sant Jordi, que recordem que entre els atemptats i la pandèmia s'havia perdut aquest espai, era un espai que la ciutat reclamava i aquest any torna. A més, han fet, això ens han explicat, un esforç perquè hi hagi 94 parades, és a dir, des de Santa Mònica, per tant, a tocar del mar, fins a dalt de tot de les Rambles, però que hi hagi una mica d'espai, perquè jo crec que tots els que pensem en les Rambles en una dia de Sant Jordi era un espai com amb molta aglomeració, hi havia molt poc espai i tal, això s'ha intentat mesurar de tal manera que sigui un espai més diàfan i es pugui fer.
Val.
Pel que fa al Passeig de Gràcia, el que tu ara comentaves d'aquestes parades, que hi ha hagut la polèmica del copagament, a la Cambra del Llibre reconeix que haver-hi un cert error potser a l'hora de comunicar-ho als seus agremiats, que la gent se'n va assabentar el dia que havia de fer la inscripció i que per tant va generar tensions. També han dit que un cop ho han parlat amb tothom, això ha anat bé, la gent ho ha entès perfectament i que per tant a partir d'aquí el que faran serà totes les parades ja han fet el seu pagament, que ha arribat per quedar-se, però que miraran a veure cap on evolucionarà la cosa. I en això que dèiem que hi haurà parades des de les Rambles fins al Passeig de Gràcia, el Marià Marín, que és el secretari tècnic de la Cambra del Llibre, explicava que té també una importància cultural i fins i tot jo diria que a nivell anímic per la ciutat de Barcelona.
Tant de Rambles és quedar-nos-hi per dos... N'hi ha un de simbòlic, però ens sembla important els símbols. De fet, Sant Jordi, més enllà es ve de ser un tema simbòlic, i és que la festa va néixer allà, Ciutat Vella i a les Rambles, i per tant recuperar la festa pràcticament un segle després allà on va néixer, recuperar un carrer com les Rambles per la ciutadania i recuperar per la ciutadania i per la cultura, ens sembla molt rellevant.
I una cosa que ens afecta sobretot als periodistes, que és allò que ens agrada tant el dia Sant Jordi, que és fer el rànquing dels més venuts, que ells no deixen de dir-nos que recordem que és només un 6% de les vendes de Sant Jordi, que es venen molts llibres, etc.
Sí, però això
és molt difícil de que nosaltres no ens en fem ressò. L'any passat va haver-hi problema perquè va canviar els més
el
venuts.
El mètode, sí, sí, exacte. Recordo que va canviar amb el Salamartín i amb el Xavi Bosch.
Sí, sí, perquè triguen uns quants dies a posar-se al dia. Aleshores han dit, per no enganxar-nos al dit aquest any, què farem? Farem com a les eleccions, farem un recompte de quin és l'escrutini que tenim al llarg del dia. I al final del dia es dirà, mira, amb l'escrutini que tenim i les vendes dels 2-3 dies anteriors, ara mateix la tendència és que aquests 5 llibres són els que s'estan venent més, sense dir el primer, el segon, el tercer, el quart, i quan ja estigui tot l'escrutini fet, direm, aquest oficialment és el llibre més venut.
O sigui, no hi haurà llibre més venut l'endemà.
Hi haurà tendències. Aquests són els llibres que s'estan venent més per Sant Jordi.
Però no vol dir que el primer que posin en llista ho faran per ordre alfabètic.
Els hi hem preguntat, serà per ordre alfabètic? Com serà? Diu, això deixeu-nos que ja ho acabarem de veure aquests dies.
Val. Gràcies, Maria.
Tendències. Que vagi
bé. Que vagi bé. Són les 11:39 minuts. Ara sí, anem a parlar d'aquesta pel·lícula fantàstica.
Algún día tendrás que contármelo todo sobre mi padre. No basta que me digas que murió antes de que yo naciera.
No es un asunto fácil de contar.
Me imagino. Si no, ya me lo habrías contado.
No he podido dormir en toda la noche pensando.
Avui fa 25 anys que es va estrenar aquesta, per mi, una de les grans pel·lícules d'Almodóvar, Todo sobre mi madre, que va suposar, curiosament, el seu primer premi Goya a la millor direcció i que també el de millor pel·lícula. A més, un any després, Almodóvar va guanyar l'Òscar a la millor pel·lícula internacional. Avui amb el Jaume Ripoll en parlarem. Col·laborador del Món RQ, cofundador i director editorial de Filmin. Bon dia, Jaume.
Molt bon dia.
Novament. Per cert, deixa't dir una cosa que em va passar diumenge i deixa'm que ho digui perquè ara faré publicitat de Filmin.
Ah, vale. No. Si em vols renyar, també pots renyar.
No, al contrari, perquè hi ha una cosa que m'he quedat molt parat, que és que ja no ho sabia, que tu pots regalar. És que vaig regalar a un amic meu, té un amic meu que és italià, que és un boig del cine, i li vaig regalar 3 mesos de Filmin.
I li agradarà tant que es quedarà un any. És
maco, però jo no sabia què es podia fer.
Pots regalar llibres, pots regalar tot, no?
Però és bestial, això. Bueno, escolta'm, ara entrem en matèria, sobretot sobre mi madre. Però em sembla que abans volies destacar 25. El gran any que va ser el 99, que va ser l'any que va estrenar-se Tot sobre mi madre, la collita cinematogràfica.
És per mi l'any que marca la modernitat al cinema.
Carai.
Fa 25 anys i, mire, pels oients, he seleccionat 25 pel·lícules del 99, perquè veien la importància que té.
Atenció.
Fight Club.
Wow.
Matrix. La Gran Galàxies, la nova...
La U.
La U. El projecte La Bruja de Blair. Com sé John Malkovich. Les Vírgenes Suïcides. American Pie. El Sexto Sentido. El Dilema, que és d'Al Pacino i el Russell Crowe. Magnolia.
Peliculón.
Paul Thomas Anderson. Election, que és aquesta amb la Reese Witherspoon i el Matthew Broderick.
Sí.
El Talento del Senyor Ripley. Sí. Ice White Chat, la darrera pel·lícula de Stanley Kubrick. American Pie, que a partir d'aquí va sortir totes les comèdies americanes.
Sí,
South Park. Uh-huh. Toy Story 2.
Wow.
El Gigante de Hierro. El Fin del Romance, que és aquella pel·lícula extraordinària amb el Ralph Fiennes i la Julianne Moore. Notting Hill.
Wow.
Boys Don't Cry.
Hòstia,
La Milla Verde. Una Història Verdadera, que és la de David Lynch.
Meravellosa. Ui, el tractor.
Tres Reyes, que és la pel·lícula on es van ficar de cops de puny el George Clooney i el seu director, el David Russell. Un Domingo Qualquiera, que és el millor Oliver Stone, un dels millors Oliver Stone. I Todo sobre mi madre. 25 pel·lícules, 25 anys.
Pot dir-te una cosa? Saps quines van ser les finalistes dels Premis Goya aquell any? Amb Todo sobre mi madre?
Solas.
Solas, que és la millor pel·lícula del Benito Zambrano, que és una pel·lícula amb jo em vaig emocionar tant, amb Maria Galiana.
Buah. Que li va robar, vull dir. Va guanyar l'Òscar a millor actriu revelació.
I li va fotre-la a l'Antonio San Juan.
Que estava en els Goya fent la
presentació. La pitjor presentació dels Goya que s'ha fet mai. Després, perdona, hi havia també...
La Lengua de les Mariposas.
La Lengua de les Mariposas, peliculón.
I era l'any de Goya i Volaverunt, de les dues adaptacions de Goya, Goya en Bordeus, del Carlos Saura, i Volaverunt, que era l'adaptació del Goya, del Vigas Luna, amb la Penélope Cruz.
I la quarta pel·lícula que va ser nominada a millor pel·lícula, juntament amb Todo sobre mi madre, Solas i La Lengua de les Mariposas, va ser Cuando vuelvas a mi lado...
De la Gracia Querejeta.
De la Gracia Querejeta, efectivament. Escolta'm, per què va ser tan important Todo sobre mi madre, Jaume, per tu?
Per mi,
a tu et va agradar la pel·lícula o no?
Hi ha molts motius. A mi impacta molt la pel·lícula. És la darrera pel·lícula que va veure el meu pare. El meu pare va morir dues setmanes després, el 25 d'abril, per tant fa 25 anys aquest any, i el meu pare era una persona de cinema, i va ser la darrera pel·lícula de la que vaig parlar amb ell molt. Nosaltres a casa, a la família, havíem distribuït les pel·lícules d'Almodóvar en VHS en el seu moment.
Això,
Mujeres a la Brota de l'Ataque de Nervios, també quan eren de Lauren Films. Per tant, a nivell personal, dient que és una pel·lícula que em marca, i que no havia tornat a veure des del 99. És a dir, ara, preparant el programa aquest cap de setmana, l'he recuperada, que estava a Netflix i a Filmin, i l'he tornat a veure, i he tornat ara 25 anys després, amb tota la por de saber si encara m'impactaria com va impactar en aquell moment.
Jo la vaig veure també la setmana passada.
I sí, la resposta és positiva. Tot sobre mi mare és molt important. O per què considerem que són molt importants les pel·lícules? Primer, per l'impacte que té a nivell social, és a dir, comercial. La pel·lícula va fer 2,5 milions d'espectadors a Espanya, al nostre país.
Això és una barbaritat, no?
És la segona pel·lícula més vista al Almodóvar. La primera va ser Mujeres al borde de un ataque de nervios, que van ser 3,3 milions d'espectadors. La segona, pels premis. L'impacte nacional, ho has dit, és la pel·lícula amb la que Almodóvar es reconcilia amb els Goya, guanya millor pel·lícula, millor director. En el cas de Mujeres, en el seu moment, no va guanyar pel·lícula, però no va guanyar el director. Per tant, els Goya, els Oscar, els BAFTA, pensem que Almodóvar guanya el premi britànic a millor direcció, no només de pel·lícula internacional, sinó a millor direcció
també,
que això és un premi molt rellevant. Com va influir a les carreres de qui participaven? Penélope Cruz avui és una estrella, en aquell moment era una estrella nacional i una estrella emergent als Estats Units, però l'inici de la consagració de la carrera internacional de Penélope Cruz comença el 99 amb aquest Todo sobre mi madre, després aniria a Hollywood, faria la pel·lícula Vanilla Sky, High and Low amb Stephen Frears, sí, i moltes altres. I després l'herència, el llegat d'aquesta pel·lícula. No?
Com, el llegat.
Com recordem, com s'ha imitat Todo sobre mi madre? I tornàvem i veiem els planos, els diàlegs que té. I Todo sobre mi madre fa una cosa com a miraculosa. Sembla que no ha de funcionar, perquè els diàlegs són inversemblants, el destí, com es coincideixen els personatges, si tu llegis un guió dius això no ha de funcionar.
Correcte, totalment.
Però la veus i entens que la química de les actrius, la perfecció de la planificació, la música, la fotografia, tot està a un nivell superlatiu. I per això avui en dia, 25 anys després, pensem que Todo sobre mi madre és no només una de les millors pel·lícules d'Almodóvar, sinó una de les millors pel·lícules del cinema espanyol.
Per un dels grans punts és Cecília Roth, Penélope Cruz, Marisa Paredes, Candela Peña, Antonio San Juan, és a dir, el paper femení és...
Sí, és...
T'agrada algú especialment de les cinc?
És que estan molt bé totes. I crec que podrien caure en el cliché i en absolut, i totes tenen el seu moment de glòria. Crec que hi ha aquella, segur que tothom recorda aquella escena en la que estan bevent cava pipes i pistatxos a casa de la Penélope Cruz, la Marisa Paredes, d'Antonia San Juan i la Cecilia Roth, els diàlegs, el que passa allà, tu et quedaries, faries una pel·lícula de 5 hores només estant allà amb elles 4 en aquell sofà.
Hola, Martí Esteban.
Què tal?
Hola,
bon dia.
Bon dia. Tu el cinema és un boig. O sigui, aquest és un boig del cine, també t'ho he de dir. Cosa que està molt bé, que hi hagi gent jove que sigui boja al cine.
N'hi ha molta, ja, gent
sí, jove. Molt. Tu l'havies vist en el seu dia?
No.
Clar, és molt petit, tu. I l'has vist ara?
La vaig veure fa un parell de mesos.
I la veritat, què et va semblar?
Em va encantar.
En sèrio?
Sí.
Per?
Com deia el Jaume, crec que és una pel·lícula revolucionària, on és el que deia, no? Els elements sembla que no hagin d'encaixar, és difícil que t'acabi agradant tant, però ho aconsegueix. I fins i tot afegiria que hi ha molts moments en què podria caure en el melodrama una mica, no? Et sembla unes situacions massa rocambolesques, com no pot ser que els hi vagi tan malament a tots els personatges, però no, et convenç. Sorprenentment et convenç.
Ja. Hi ha una cosa que la pel·lícula té, que és l'única pel·lícula on Barcelona té un protagonisme a partir del minut 20, aproximadament. Bueno, així que deia Barcelona, eh? A Modóvar.
Mi hermano recoge que es el productor y yo hablo que soy el descarado. Está visto que Barcelona me trae suerte. Que me perdone Madrid.
S'ha de fer-nos perdonar a Madrid sempre per aparèixer a Barcelona també, però bueno, en fi.
És una de les dues pel·lícules que, bueno, a Modóvar va rodar després La mala educació,
és part
a l'ella... Però bé, diguem que la pel·lícula de Barcelona d'Almodóvar és, sens dubte...
Ens presenta una Barcelona molt, molt espectacular, eh?
Sí, gairebé... Bueno, podria semblar impostada, però no ho és. Aquell moment, quan estan al pis, enfront del Palau de la Música, la part modernista, no sembla tan turística, no sembla tan de cliché. I la veus i la veus bastant orgànica, el pes que té la plaça del Duc de Medinaceli, que és un pes...
Amb el Fernando Fernán Gómez.
Amb el Fernando Fernán Gómez i el seu gos, crec que té... Bueno, tota la Barcelona de la pel·lícula, la veus ara i dius, què ha canviat d'aquells recorreguts.
Mira, ara repassarem, jo recordo que al minut 20 de pel·lícula, aproximadament, quan passa un fet, diguem, un noticiable, i ella, la protagonista, que és la Cecília Roth, agafa un tren Madrid-Barcelona, la primera imatge que es veu de Barcelona és, mentre sona la música d'Ismael Ló, la càmera s'alça per damunt del Tibidabo i es veu Barcelona al capvespre, una imatge preciosa, però preciosa, i d'allà se'n va a una zona on hi ha tot el putiferi, perquè ens entenguem.
hem fet l'exercici, Martí, de repassar totes les ubicacions de Barcelona que apareixen a la pel·lícula.
Sí.
Martí, a veure, quines localitzacions hi podem trobar?
Doncs mira, abans de tot, avisar els nostres oients que si ho volen buscar ho tenen molt fàcil. Posen Barcelona Movie Walks al Google i poden trobar un mapa on es veuen totes les ubicacions que apareixen a la pel·lícula. Primer de tot, tan bon punt apareix aquest pla increïble que deies tu des del Tibidabo, ja passem a veure com la Cecília Roth avança al taxi, va amb un taxi recorrent els carrers de la ciutat, i veiem el monument a Colom, i de seguida en un altre pla la Sagrada Família, que potser no és un recorregut molt lògic, passa d'un costat a l'altre de la ciutat, però bé, es va passejant per la ciutat, i això permet, evidentment, situar l'espectador amb aquests monuments tan emblemàtics de Barcelona. Després, com deia el Jaume, veiem la casa de l'Agrado, que és just davant del Palau de la Música.
Que dius el que deu pagar de lloguer aquesta dona? Sí. Clar, davant del Palau de la Música.
No surten els números. El lloguer més barat a la Barcelona del 99 que el 2024.
Efectivament.
Doncs bé, veiem aquesta casa just davant del Palau de la Música, i a mi m'agrada molt personalment que quan veiem després els personatges caminant pels carrers, per exemple, veiem com van cap a la casa del Gremi de Valers en una escena, també passegen pel carrer allà de Vermell en una altra, veiem que els personatges es mouen molt per tot el barri que està al costat d'aquesta casa, al costat del Palau de la Música, no? Vull dir que la coherència està molt ben treballada. Uh-huh. També veiem la casa Ramos, una altra casa modernista que es troba a la plaça Lesseps,
que és on ja
els pares...
Els pares de la Penélope Cruz.
Exacte.
Que són la Rosa Maria Sardà.
Exacte. I el Fernando Ferran Gómez.
El Fernando Ferran Gómez.
Exacte. Un altre aspecte que també encaixa molt perquè són una família dinerada i, per tant, la situen a la part alta de Barcelona. També va progressant la pel·lícula i, per exemple, veiem el Teatre Tívoli, on fan l'obra de teatre Un tramvia llamado Deseo.
Sí. Que és una pel·lícula, que és una obra de teatre que tota la pel·lícula dona voltes al voltant.
Exacte. És providencial.
Sí.
També veiem un moment en què la Manuela i la Uma troben a la Nina, l'altra actriu que apareix a la pel·lícula, la troben pels carrers al carrer de les Caputxes, una mica en una escena també bastant surrealista, rodejada de drogadictes. Una Barcelona que és curiós, no?, perquè projecta una Barcelona decadent, però com deies al principi té un punt romàntic que fins i tot ens agradaria quedar-nos ja a viure. Després també veiem l'Hospital del Mar, en una escena on la Penélope Cruz va al metge.
És una imatge preciosa perquè es veu des de l'hospital, el que veus des de l'Hospital del Mar, que és el mar, i és preciós aquesta imatge.
I també, com comentava el Jaume, la plaça del Duc de Medinaceli, que és vital.
Em pots explicar, Jaume, per què ens ha quedat a tots la plaça del Duc de Medinaceli? Mira, l'altre dia amb el Martí, veient la pel·lícula, li dic, hosti, jo de la pel·lícula no l'havia vista encara, l'havia vista el seu dia, però no l'havia vista encara tornar a veure. Dic, jo juraria que surt la plaça del Duc de Medinaceli i surt a Ferran Ferran Gómez. I el Martí diu, jo crec que no. I després vam convendre que sí. Però tinc molt al cap aquella plaça, més que qualsevol altra imatge de la pel·lícula.
Ells ho diuen, a la pel·lícula diuen, aquesta és la plaça del Duc de Medinaceli, diuen el nom de la plaça, i l'impacte, el gir dramàtic de veure aparèixer el pare de la personatge de Penélope Cruz, que a més és el Fernando Fernán Gómez, que saps que té una malaltia, la imatge del gos, per tant, el que fa molt bé l'Almodóvar, és molt intel·ligent, no crea tot el pes dramàtic en el Fernando Fernán Gómez, posa el gos de contrapunt. I aquí tens una química entre els quatre personatges que hi ha, els dos del taxi, la Cecilia Roth, la Penélope Cruz, el Fernando Fernán Gómez i el gos, i això fa que es generi una empatia encara major amb el pare del personatge de la Penélope.
Val. I on més?
Volia aclarir també que de fet és, diria, l'única ubicació que apareix dues vegades, la plaça del Duc de Medinaceli, vull dir que encara li dona més pes a la pel·lícula. I finalment, sense entrar en spoilers, però apareix una imatge, una escena molt maca al cementiri de Montjuïc també, que bé, a nivell de paisatge estic és preciós.
Sí, efectivament.
Hem de parlar un dia del tema de quan caduquen els spoilers.
Bueno, això és la gran lluita del Sergi Pàmies. La gran lluita del Sergi Pàmies, que cada vegada l'entenc més. La saviesa de que t'has fent gran, i el Sergi va dient coses que fa 10 anys ens semblaven bestieres i que ara, clar, quan caduca un spoiler? El Sexto Sentido ha caducat ja.
Sí, però, per exemple, l'estructura d'aquesta pel·lícula, és una pel·lícula que és estructurada, que comença amb la mort d'un fill i acaba amb la mort d'una mare. Per tant, l'estructura de la pel·lícula, dels actes, són aquests, el primer acte amb el mort del fill, el segon acte amb la mort d'una mare. No diem qui són. I has d'explicar això per entendre, clar, quin és el tema, de què parla aquest tot.
I estem parlant de fa 25 anys ja també la pel·lícula, esclar, vale, molt bé, ara fa 25 anys, bueno, donar-me un temps prudencial, però esclar, si no ho pots explicar. Bueno, Almodóvar també, en aquests Premis Goya que es van donar, els únics que s'han donat a la ciutat de Barcelona, també li va dedicar la pel·lícula a la seva mare, que feia poc havia mort.
Lo he leído en algún periódico, pero nunca he mencionado a mi madre. Y lo hice a propósito. La quería guardar para esta ocasión, si llegaba.
Uf.
Donde quiera que esté, este premio es para ella.
Francisca Caballero, que havia sortit a moltes pel·lícules d'Almodóvar com a cameo.
I què he hecho yo para merecer esto,
per exemple, a quin paper tenia la mare de Pedro Almodóvar a les seves pel·lícules?
És el centre, no? Jo crec que tant Todo sobre mi madre com Volver, Volver sens dubte és el tribut, l'homenatge més clar que té. Jo crec que el cinema d'Almodóvar, la filmografia d'Almodóvar es pot dividir entre pel·lícules impulsades, oportunitzades per homes, La ley del deseo, Dolor y Gloria, Matador, pel·lícules protagonitzades per dones, on el paper de la mare encara hi és més present que mai. En aquest cas, Volver, Hablé con ella, La flor de mi secreto, és claríssim. I també aquest lloc que hi ha, no?, la pel·lícula, pensem que Todo sobre mi madre neix també del terme de Todo sobre Eva, Eva el desnudo, el títol original de Eva el desnudo, que és la pel·lícula que, quan comença Todo sobre mi madre, estan veient Cecilia Roth, que és una de les protagonistes, i Eloy Azorín, que és aquest nen, el seu fill, el fill de la Cecilia Roth a la pel·lícula, estan allà veient aquest moment. I Almodóvar funciona. Quasi totes les pel·lícules d'Almodóvar tenen referents molt clars. Hi ha directors que juguen als referents subtils. Almodóvar no vol que siguin subtils, sinó vol evidenciar-los també per compartir el coneixement amb els propis espectadors. I això és molt generós per part
de Queden 5 minuts per arribar a les 12, però abans d'acabar, volies parlar de Toni Cantó. Toni Cantó surt a la pel·lícula,
sí.
Bàsicament cap al final de la pel·lícula.
Sí, no, clar, també no... Podem fer spoilers, clar. L'idea és... Toni Cantó és un spoiler de la pel·lícula. I diré... A mi em feia por tornar a veure Todo sobre mi madre per aquest tercer acte on apareix Toni Cantó i té un paper bastant protagonista. I està molt bé. Sí que hi ha aquesta llegenda urbana que és Sofia Coppola és un desastre, Padrino 3, Toni Cantó és un desastre, Todo sobre mi madre.
No, jo crec que tampoc és un desastre.
Ni un ni l'altre, crec que el personatge de Toni Cantó, el que juga Toni Cantó, el que fa Toni Cantó a la pel·lícula és prou potent i li dona un contrapunt a les actrius que estan memorables, sens dubte.
És veritat que va generar polèmica a Canes, aquesta pel·lícula?
Hi ha un mite, no? La pel·lícula no va guanyar la Palma d'Or, és cert que Pedro Almodóvar potser és l'últim gran director del cinema europeu que no té una Palma d'Or i sens dubte la mereix. Aquí, en aquell moment, aquell any, estava David Cronenberg, de president del jurat, i hi ha una llegenda urbana que diu que David Cronenberg va vetar la pel·lícula, va dir que no havia de guanyar Todo sobre mi madre, sinó que havia de guanyar Rosetta, que és la pel·lícula dels germans d'Arden, i hi ha hagut una controvèrsia al llarg d'aquests 25 anys. Almodóvar va guanyar un premi, el gran premi del jurat, però tot i així tothom esperava que fos Todo sobre mi madre la pel·lícula que guanyés la Palma d'Or.
Tindrem pendents de parlar un dia dels 100 anys de Brando, que el vull parlar, que per cert a Filmin pots veure moltes de les pel·lícules, Rebelión a Bordo, la de L'Último Tango en París,
Juli César, que és
Juli César, de Mankiewicz, efectivament. Per cert, no sé si t'atreviries a fer un rànquing de les 5 millors pel·lícules d'Almodóvar abans d'acabar, Jaume.
Mira, hem fet per dècades. Dels 80, Mujeres al borde de un ataque de nervios.
Tu l'has vist?
No.
No?
No.
Mira, ja tens deures.
Tinc feina.
Però la propera vegada... Per mi, jo la tinc tant... És que, clar, les primeres, potser és perquè era molt jove, les primeres, Pepi Lucibom, La ley del deseo, aquella sorrata de claveguera, Entre tinieblas, La ley del deseo... I, però aquesta és... Aquesta és... Mujeres als anys 80, als 90...
Ah, també.
Ui!
A mi m'encanta. I és d'aquestes pel·lícules que...
Victoria Abril Banderas.
Ve després de Mujeres, la gent espera una altra cosa de l'Almodóvar i s'arrisca molt. I celebro el risc i aquell final, que en tant resistiré. El cotxe...
Amb l'Almodóvar.
Bueno, en fi, m'encanta.
2000.
Volver, sens dubte.
Volver és meravellosa.
Volver és l'altra gran pel·lícula d'Almodóvar. I el 2010, aquesta dècada, Dolor i Glòria, que també té moments d'un esplendor total. I a mi m'agradaria destacar dues pel·lícules que a la gent no li agraden tant de la seva carrera, però que a mi m'entusiasmen, que són Matador i Kika, que són aquestes pel·lícules que la gent en el seu moment se la va carregar, la va destrossar.
A mi Matador sí, Kika.
Però jo Kika m'ho passo bomba, la veig amb amics, és una tradició que tenim, i gaire, bueno, és molt divertida. Recomano Kika, un revisionat de Kika. Podem fer els 25 anys de Kika en algun moment.
Amb l'Àlex Casanovas, que no sé si vindrà a parlar gaire bé de la pel·lícula, deixa-m'ho dir, i d'Almodóvar. 3 minuts i les 12. Hola, què tal, Polls?
Molt bé, mira, dissenyat per la ciutat, preparat per tot i més, així és el nou Toyota Yaris Hybrid, un model renovat amb el qual podreu gaudir d'una experiència de conducció connectada gràcies a la seva pantalla multimèdia i quadre d'instruments digital. A més, el seu potent motor nou us farà sentir cada dosi d'energia compta, ara sí. Més informació a toyota.es.
Per cert, deixeu-me dir dues coses, que el Joel Joan anirà, ja ho sé públic, Joel Joan fitxa pel partit de Ponsatí i Graupera i anirà de número 10, perquè ens entenguem. I demà, recordeu, demà al Món-RQ, a partir de les 9, saludarem Carles Puigdemont. La primera entrevista després d'anunciar que es presentarà a les eleccions al Parlament de Catalunya, Carles Puigdemont demà al Món-RQ. I demà, si tot va bé, també parlarem del PSG-Barça. Amb qui? Amb un jugador que 2 i 2 li donen 4. Oriol Romeu. Una persona, sí, sí, una persona que llegeix Epicuri. Una persona que té el cap molt ben amoblat. Demà, Oriol Romeu, també, al Món RQ. I la música amb Paul Thin, exconcursant d'OT 2023, que diuen que té un futur esplendorós. Estàs d'acord, Jaume, o no?
Totalment. Donde, gran single.
Mira, veus? Lo del Ripoll és al·lucinant. Ens té al·lucinats a tots. Nunca t'acostaràs sin aprender una cosa más. Què, algun tall o què?
Segueix? Sí, mira, de fet, parlant del Puigdemont, el primer va sobre ell, i és que la Laia Colomer creu que el Puigdemont ha passat a millor vida ara que s'ha instal·lat a la Catalunya del Nord.
Però sí que la residència, on passarà la majoria de temps, és aquí a la Catalunya del Nord.
Ah, sí?
Oi? A la Catalunya del Nord.
No ens han doblegat, ni ens doblegaran mai.
I mira, si vol, rematem-ho a la televisió pública basca, que de l'escola del Berga Larga arriba una nova ficada de pota en un repàs de tuits.
El 4.
El 3, el 3.
El 3, el 3.
En realidad, ¿quién era el alien de la pillada? Pero bueno, este es el mejor tuit, así que Rosa Melano... Así que Rosa Melano...
Lo ha dicho.
La Rosa Melano envia emails a molts programes de ràdio, t'ho dic ara. En fi, gràcies a tots per la vostra companyia i per la vostra confiança. I demà us saludarem, efectivament, entrevistant Carles Puigdemont.